anys que va arribar el fenomen Escape Room i Barcelona i la seva àrea metropolitana és la zona de l'Estat amb més oferta. I com amb tot, encara que no sigui un format obsolet, ja hi ha arribat la innovació i la tecnologia. La realitat virtual aplicada als Escape Rooms ara és una clara tendència i cada cop hi ha més sales que tenen aquesta oferta. Vam també viure les sales de Láser, recordeu, Láser Tag. Avui n'hem anat a provar una, però de realitat virtual. Connectem amb Terrassa, allà hi ha la Mireia Isart, amb el Juan Antonio Muñoz. Bon dia, on sou, Mireia, què tal?
Hola, què tal? Bon dia, anava a dir bona tarda. Sí. Doncs mira, som aquí al Parc Vallès, a Terrassa, a l'espai Zero Latency. És una sala de realitat virtual que nosaltres ho veníem així com un escape room, però després d'haver-ho provat, que ara us ho explicarem, tampoc s'ha de dir ben bé un escape room, eh? És un lloc per experimentar realitat virtual, per jugar en equip, per interactuar, per viure emocions fortes, però clar, aquí l'objectiu tampoc és escapar o fer un joc de misteri. Ja ho anireu veient, que és una mica diferent, però sí que és veritat que és un nou concepte d'oci, similar als escape rooms, no? Per fer team building, per venir en família, per venir amb amics i per desconnectar de tot durant mitja hora, una hora, i entrar en una dimensió paral·lela.
Et veig bastant excitada, eh? O sigui,
és que, clar,
fas un tot d'excitació.
Sí, sí, sí. O sigui, fa 10 minuts estava matant zombis, Mariola. Vull dir,
sort... Ara mates jo, em mates a mi de zombi.
Sí, perdó, encara estem una mica revolucionats. Sort que hem hagut de parar la partida a la meitat perquè havíem de connectar, perquè jo crec que no hagués aguantat fins al final.
No?
O sigui, la sensació és... A veure... Ja, segur que molta gent sí. Jo no he jugat mai a videojocs de disparar i de zombis i llavors estava bastant nerviosa. És molt vivencial. Evidentment, el que tu veus són com una mena de gràfics de videojoc, 360 graus, i venen per totes bandes. So... I has d'anar disparant, però bé, hi ha molts tipus de jocs, no us penseu que només es tracta de matar zombis, ho anirem veient. M'acompanya en Carles Comas, CEO de Climbing Planet, que és el responsable de tot això, que ens explicarà més en detall què és Zero Latency. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Carles, com estàs?
Molt bé.
Escolta'm, em diu la Mireia que heu passat de construir rocòdroms a dissenyar sales de realitat virtual. Com ha anat aquest canvi?
Bé, la veritat és que, de fet, seguim construint rocòdroms, perquè és el amb el que vam començar, i com li explicava abans, nosaltres vam tenir un dia una proposta d'un centre comercial que ens deia que volia alguna mica d'oci. Ens va començar per demanar un pressupost per fer un rocòdrom i ens va demanar si volíem afegir més coses amb la necessitat que tenien d'introduir el tema de l'oci en els centres comercials, i que ho gestionéssim nosaltres. A partir d'aquí vam començar, diguéssim, a fer centres d'oci amb rocòdroms, i això va anar evolucionant fins que vam veure que hi havia una necessitat de treure un públic més, anem a dir, més jove, més de 15, 16, 17 anys, que ja no estaven molt interessats pel tema de l'escalada, i, bueno, viatjant una mica pel món vam trobar aquest concepte, entre altres, vam provar tot el que hi havia, fins que vam veure que aquesta gent, que és una empresa australiana, que van començar aquest projecte fa 5 anys, doncs per nosaltres ens va semblar que això era el més avançat que hi havia, i ens hi vam llançar. Vam obrir el primer a Madrid, acte seguit vam obrir a Lisboa, fa un mes i mig vam obrir a Nottingham, a Anglaterra, i fa, doncs, 3 setmanes aquí a Terrassa, i molt contents.
I què té d'especial? Vosaltres dieu que és un dels centres de realitat virtual més potent que hi ha. Què el fa diferent aquest d'altres centres que puguin oferir activitats de realitat virtual?
Home, en primer lloc, sobretot a nivell de tecnologia, la capacitat que té aquesta empresa, que ha desenvolupat un producte que es pot jugar en un espai de 250 metres quadrats, que és bastant gran. Són 8 jugadors a la vegada, que això crec que també és molt complicat de trobar. I que és una empresa que ja porta més de 5 anys, tenen la capacitat de cada 6 mesos crear un joc nou. Nosaltres, doncs, ja tenim 4 jocs en el mercat, més un nou que està a punt de sortir d'aquí unes setmanes, que és el jugador contra jugador. I, bueno, per tot això, doncs, pensem que... Bueno, i a més, ho sabem el que hi ha en el mercat, doncs, que ara mateix és el que està més avançat.
Escolta, Mireia, què t'has hagut de posar tu al damunt? O sigui, què s'ha de posar una persona que...
Mira, ho tenim aquí. Tu entres aquí, al vestíbul, et fan passar després una mena de vestuari on et fan el briefing, t'expliquen com funciona tot, i t'equipen. Et posen una motxilla... No sé si la vol explicar el Carles, té una mida de motxilla normal d'esquena, pesa uns 7 quilos, aquesta motxilla suposo que és com un ordinador portàtil, no?
Sí, en la motxilla tens les bateries i l'ordinador canvia la senyal del casc a la motxilla i amb unes càmeres que hi ha a la sala, que és el que ells li diuen el tracking, que és el que envia la senyal als servidors.
Llavors et poses unes ulleres, uns auriculars, s'ha de dir que aquesta motxilla quan l'agafes amb la mà pesa, però un cop posada no notes el pes, i llavors si fas un joc de disparar et donen també una arma. Aquestes armes com són?
Exacte, això és un arma que té quatre posicions de tir diferents, que et permet, doncs, per exemple, fer ràfaga, fer francotirador, i que, bueno, és un arma el més semblant possible a un fusell d'assalt.
Sí, és bastant gran, vull dir, tu quan l'agafes, no sé, no he agafat mai tampoc una arma real, no? Però la mida i la forma és molt semblant.
Bé, ho podeu veure a les xarxes, que hem viralitzat ja les fotografies de la Mireia equipada.
Llavors, un cop et poses tot això, entres a aquesta sala que deia el Carles de 250 metres quadrats. És una sala que està molt a les fosques, moltíssim. Tot és negre, un espai diàfan, sense cap obstacle entremig. I al terra hi ha marcades amb cinta de color blanc, com una quadrícula, que suposo que també això és el que ajuda a situar els jugadors en el joc. I llavors, bé, el Game Master te'l llença al joc. Fa falta un Game Master, no?, també?
Sí, el Game Master fa una mica, perquè ho entengueu, la funció d'un discjòquei. Al final anima els clients, els hi va explicant, pot solventar algun problema d'algú, doncs, que potser té por o s'atabala o té una mica de mareig. Qualsevol problema que pugui sortir, el Game Master està connectat amb els auriculars, amb tota la gent que està jugant, i a més, doncs, també els hi dona un cop de mà, sobretot a la gent que no ho ha provat mai, doncs, per explicar-los durant el joc com funciona l'escopeta, si tenen que anar dreta o esquerra, perquè heu de pensar que amb aquesta sala de 250 metres quadrats pots arribar fins i tot a caminar hasta 2 quilòmetres.
Home, déu-n'hi-do.
I això que deia del mareig és important, que moltes activitats de realitat virtual en generen, i aquí em deies que això no passa, no cal prendre's biodramines ni res, que aquí està pensat perquè no passi. Per què és diferent?
És el que diem el joc immersiu. El teu cervell està veient el mateix que està fent el teu cos, i l'espai de temps entre que el teu cervell processa el que tu estàs fent és de 0,00001 segon, o sigui, és imperceptible.
Suposo, tant, Carles, que ho tenen més fàcil els nois i noies que juguen a videojocs, no?
Evidentment, quan ve un noi que juga a videojocs que no ha provat mai realitat virtual, fan puntuacions molt altes, està clar. Però et sorprendries de lo que aconsegueix gent de més de 50 anys, perquè és molt intuïtiu. Al final és una escopeta on apretes el gatell i tens zombis de la teva alçada que venen contra tu. Per tant,
pensant... Digues, perdona, Mariola.
No, que jo estava pensant que cada vegada estan proliferant més coses per treure aquests nanos de les seves habitacions de casa, perquè, clar, o sigui, estan allà jugant online amb els seus amics i aleshores, doncs, fan falta llocs d'aquests per treure'ls de fora i que es moguin una mica, no?
Sí, i a més, que t'has de dir una cosa, jo que sóc pare i tinc dos fills, és una activitat molt, molt bona per venir amb els teus fills, a fer alguna cosa amb el que puguis divertir-te amb ells i que tots estiguin connectats a alguna cosa que els interessa.
És veritat, per fer cohesió familiar, com els escape rooms, també passa això.
Ah, exacte.
L'altra activitat que hem provat, per qui no li agradi tant això del tema zombis, es diu Engineering, i és, tu ets una mena d'extraterrestre, i amb els teus companys has de trobar la teva tribu, per tant necessites una cooperació, treball en equip, i anar passejant per escenaris impossibles, gairebé no, et poses de cap per avall, hi ha unes pendents impressionants, precipicis, i t'has de dir... que, evidentment, tu estàs en pla i tens vertigen.
Déu-n'hi-do. Escolta, mira, nosaltres aquest Nadal hem anat a fer un escape room amb l'equip. Jo crec que a final de temporada hem d'anar a fer aquesta experiència. Escolta, enhorabona per això, i esperem que no sigui com aquestes sales de làser que van durar 4 dies, que sigui un boom de moda, Carles, i que es quedi ja instal·lat per sempre, no, això? Aquestes sales d'experiències...
Home, nosaltres també ho esperem, eh? A Madrid ja portem 2 anys i tenim altres sales per tot el món que porten ja 5 anys, i la veritat és que segueix evolucionant, així que no tenim por d'això.
D'acord. Bé, les entrades, crec que hem mirat una mica a la web, van de 20 euros, segons el temps, una miqueta més, no? Crec?
Sí, correcte.
Segons el temps que hi siguin, no? Bé,
sí.
Dir-vos que, mira, gràcies a... Bé, el Carles ens ha cedit una entrada doble que sortejarem entre l'audiència Pop-Up. El que heu de fer és anar al nostre Instagram, és @popupcatradio, popupcatradio, i aleshores allà trobareu les instruccions i farem un sorteig d'aquesta entrada doble que ens cedeixen, doncs, això, en aquest centre de Terrassa, al Parc Vallès. Moltíssimes gràcies. Zero Latency, són l'empresa que apliquen aquesta realitat virtual. Gràcies, Carles Comas, gràcies Mireia Isard i també al Juan Antonio Muñoz, que ja me l'imagino aquí emocionat, prop de casa seva.
Gràcies a vosaltres.
José Antonio.
Ens hem passat molt bé.
Bé, doncs, adeu-siau. Fem un parell de minuts de publicitat i espera que encara coneixerem una mica més de la realitat virtual. Hem conegut una sala, però ara volem anar més enllà. Com es dissenya una sala com aquesta? Com seran d'aquí a 10 anys un especialista ja conegut pel programa? D'aquí a 2 minuts, Pere Pérez, CEO de Vision.
Tothom mira les xarxes i el Pop-Up te les explica. Subscriu-te al podcast del Pop-Up. catradio.cat/pop-up. No som un programa de tecnologia. Som una xarxa de persones que es comuniquen i volen entendre aquest món canviant.
Programa de tendències a les xarxes socials i ben aviat serà potser un programa de realitat virtual, no sé. A la dècada dels 80, la fascinació pels videojocs va arribar al món de la música. El grup canadenc Trans X ja apuntava cap a la immersió total i la realitat virtual en aquesta cançó que va triomfar a les discoteques de l'època. Això és del 1985, es diu Living on a Video, Trans X. La posem directament a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-Up Cat Radio. Què tal? Com estàs? Hola.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Pere Pérez, CEO de Vision. A Twitter, Instagram i Facebook són @vision360.
No sé si recordaves aquesta cançó.
Doncs sí. El que no recordava, el veia que era.
No? Escolta, clar, fa 7 anys que vas fundar Vision i en aquest temps heu multiplicat per 10 el nombre de treballadors, no? Vosaltres teniu presència a seu a Madrid, Milà, Londres, Lisboa, Nova York i Los Angeles. Està clar que la tecnologia de realitat virtual, el Carles Clans deia, això fa 5 anys que ho tenim, és a dir, no és una cosa nova, no? Llavors,
no. No és una cosa nova, però és una tecnologia en constant evolució. Diguéssim, els dispositius de realitat virtual que nosaltres treballàvem fa 5 anys són molt diferents dels que estem treballant avui en dia i els que s'estan llançant en els propers mesos o els propers 2 anys. No?
Clar, en el cas... Tu t'hem convidat perquè, de fet, Vision procura estar 2 anys per davant del que serà tendència. I, per tant, nosaltres, que sempre volem saber el que vindrà, què ens espera en el futur? Ara hi ha aquestes sales de realitat virtual. Tu pots anar més enllà?
Doncs sí, diguéssim, aquesta evolució constant de la tecnologia és el que fa que sempre haguem d'estar treballant amb prototips de coses que vindran al mercat en els propers 2 anys, perquè per una part hi ha el que és el tema físic, la part del hardware, però per altra part hi ha la part de software, de com podem fer funcionar això, fins a on ho podem portar, com ho podem aplicar i després també com podem combinar-ho amb altres tecnologies, no? I el que sí que veiem és que cada vegada s'estan combinant més tecnologies. Abans purament la realitat virtual era només mirar, no? Estar immers en un entorn virtual, però ara ja tens tots els, diguéssim, els detectors gestuals, pots interactuar amb les mans, pots afegir, com deien els de Zero Latency, amb el tema d'armes... i a tot aquest el traquejar també l'espai físic.
El I el so també, no?
El so immersiu i el so 3D és algo molt important per fer aquest tipus d'experiències. Inclús estem desenvolupant una experiència per invidents, que és una experiència totalment immersiva basada en el so i amb la part sensorial, no? I...
Home, aquesta setmana ens va venir Neil Harrison, el Cyborg, en aquest cas, no? També. Ell no veu els colors, però en canvi sí que té la translació del so, no? Dels colors.
Exacte. I de lo que ve, el que deies, per nosaltres el més excitant dins del futur és el tema de lo que se li diuen els brain computer interfaces, que és com gestionar aquests entorns amb la teva ment.
Què vols dir amb això?
Doncs això nosaltres ara ja podem detectar tota una sèrie de freqüències de ment per veure el teu estat, diguéssim, d'ansietat, de concentració, de relax, i basat en aquesta combinació de freqüències, doncs, llançar diferents elements dins d'un entorn virtual. Però ara ja estem treballant amb noves tecnologies on amb la teva ment pots escollir A, B, C o D. Ja no és només detectar, sinó la teva intenció de fer una cosa.
Però de forma intuïtiva, això?
És de forma
com,
intuïtiva...
Em costa d'entendre-ho.
Sí, bueno, em costa d'entendre a mi mateixa, però sí que és combinant el que seria la tecnologia de traquejar els iris dels ulls i per altra banda, tot el tema de les freqüències. I vas fent a través de parpadejos, doncs el sistema és capaç de detectar si tu estàs mirant una cosa, però si vols escollir aquella cosa...
La intenció, no?
La intenció,
el dret d'intenció. El que estàs a punt de fer, no?
Exacte. Doncs, i això per nosaltres és un món totalment emocionant, nou, tot per descobrir, inclús com dissenyes, no?, per espais que realment navegues a través de la teva ment.
Clar, és que el tema del cervell sempre ens han dit que coneixem molt poc, no?, del nostre cervell. No sé si a través d'aquesta tecnologia aconseguirem conèixer una mica més.
Doncs sí que realment ens ajuda cada vegada més a treballar, doncs, a entendre els estats mentals. Hi ha ara amb molt de tema, diguéssim, dels traquejaments de fitness i tot això, ja veiem una mica com fer millorar la teva capacitat física, no? Mm-hmm. Sobretot però lligat una mica al teu esforç mental, no? Però com tu deies, ja coneixem molt poc del nostre cervell i n'utilitzem encara menys, no?
Clar, nosaltres ens pensem que el tema de la realitat virtual és només la vista i va molt més enllà, no? En el cas d'avui hem explicat un lloc d'oci. Vosaltres també aneu més enllà en altres temes, no? Amb la realitat virtual no ens quedem només en passant-s'ho bé, no?
Exacte. Nosaltres treballem, diguéssim, som especialistes en tecnologies immersives, però sobretot aplicades a diferents àmbits empresarials o industrials, tant des de la part més corporativa, la part d'educació i formació, on hi ha uns resultats molt positius a nivell de retenció del coneixement, de reducció del temps o de la curva d'aprenentatge, inclús després la part de sanitat. I com a quart, diguéssim, pilar, tenim el que és l'esport i entreteniment, que és on estem treballant tant amb esdeveniments com amb el tema de grans, diguéssim, programes d'entreteniment o d'esports, com una manera d'anar-ho acostant a el que és el públic final, no? Mm-hmm. Perquè encara estem en una època molt, molt aviat on el públic final no té la tecnologia a casa, i és el que fa també la proliferació d'aquests centres, no?, de realitat virtual.
Clar, però... Això fa que a casa arribi més coses després d'anar a aquests llocs d'experiència, perquè, clar, sembla que encara la tecnologia és cara. Primer es va voler vendre que la gent tingués les ulleres a casa, però això no ha acabat de funcionar, no?
No ha acabat de funcionar perquè es requeria molt, o sigui, molt de hardware, molt de sistemes. Havies de comprar un ordinador molt potent, havies de tenir les ulleres, tot el tema del cablejat, i era una inversió bastant alta quan encara havien pocs continguts, havien poques experiències, i després es va desenvolupar la part de realitat virtual mòbil, que aquí sí que es va fer, diguéssim, va tenir més acceptació perquè utilitzaves el teu mòbil i li posaves una carcassa amb les ulleres, no?
Sí.
Però clar, això té un potencial molt limitat i també, diguéssim, les ventes o ha sigut bastant limitades en aquest sentit. Però la tecnologia està evolucionant molt ràpidament, uh-huh. I ara hi ha dispositius que han sortit al mercat per 200 euros que ja no necessites ni ordinador ni necessites el teu mòbil. I totes les grans empreses estan invertint cada vegada més per fer-ho més accessible a l'usuari final.
Home, és evident, quan per exemple Facebook compra Oculus, Ja veus que aquí passaran coses també a les xarxes socials, també en realitat virtual, no?
Exacte. Facebook va comprar Oculus sense cap intenció de vendre ulleres. Ells, el seu espai comercial és tenir, diguéssim, és apropiar-se de la propera plataforma de comunicació on hi haurà els usuaris, milions i milions d'usuaris, per després poder vendre els espais publicitaris. Aquesta és la vessant de Facebook.
Sí, ets ben clar, t'ho dic ben directe. Li veiem totes les intencions a Zuckerberg. No, clar, la qüestió és això, no? Ara, aquests grans centres, tu em deies, és veritat que a nivell mundial són potents els d'aquesta, en aquest cas d'aquesta empresa, però que també hi ha uns altres que es van avançar i en aquest cas incorporen coses físiques en les sales, no?
Sí, la primera empresa que va publicar aquesta tecnologia és un centre que es diu The Void, i bàsicament són aquestes experiències com la de Zero Latency, de moviment lliure. Doncs tu portes les ulleres, portes una motxilla que és l'ordinador en si mateix, i després amb una sèrie de trackers doncs et pots moure lliurement, no?, per un espai més gran del que normalment es pot fer servir en realitat virtual. El que va fer The Void, que és bastant únic i que realment millora moltíssim la immersió, és traquejar l'espai físic, elements totalment físics i analògics,
sí, com parets, taules... Coses físiques dins de la sala, no?
Exacte, dins de la sala, que diguéssim, a vista són blocs, no? Però estan traquejades en el món virtual i es converteixen, doncs, en panells de control, o es poden convertir en comportes...
És molt més enllà, no?
Exacte, i això, combinar aquesta part sensorial amb la part visual, és el que fa que la immersió sigui molt més elevada.
Els que ens estigueu escoltant i veu anar al Barcelona Games World, el lloc de realitat virtual era obra vostra.
Sí, aquest
any. Veu morir una mica d'èxit, perquè unes cues que hi havia, però no, l'any que ve encara més, no?
Exacte, va ser, diguéssim, el primer esdeveniment d'aquest tipus que realment van apostar per la realitat virtual, no d'una forma perifèrica, sinó d'una forma molt més concentrada, i vam muntar aquest espai de 1.500 metres, que era l'espai més gran muntat a Europa, i realment va anar molt bé. Com tu dius, a nosaltres ens sabia greu de que, sobretot el cap de setmana, hi havia cues de quasi bé una hora per provar experiències.
La gent feia cua, però feia cara felicitat. Era una cosa molt estranya,
Sí, jo crec,
allà.
Veien també que els altres s'ho estaven passant bé, també hi ha un aspecte molt visual, hi havia l'efecte aquest també de novetat, no?, de que la gent tenia ganes de provar aquestes coses. Ho havien anat sentint a parlar i aquella va ser una bona oportunitat. Hi havia també molta varietat, hi havia instal·lacions per tots els interessos i gustos, però, i sí, la veritat que Barcelona Games World estan molt contents i estem començant a parlar de com podem millorar-ho de cara a l'any vinent.
Bé. Doncs mira, estarem pendents, ja vindrem. Escolta, moltíssimes gràcies a Pere Pérez, CEO de Vision 360, i doncs enhorabona per ser tan didàctic i ho estem entenent tot bastant.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins una altra.